qué no hizo explosión la carga del Austin Morris? Toda la dinamita provenía del mismo polvorín.
2.500 kilos, jefe.
Estaría deteriorada.
Ya, pero si todo el explosivo venía del mismo sitio, ¿no debería haber fallado también el que colocaron en el túnel? Ha llegado a las manos del fiscal del Supremo un informe de los servicios secretos franceses. Por eso ha pedido el dossier.
¿Un informe? ¿Sobre el atentado?
No exactamente. Gracias. Los franceses afirman que unos meses antes del atentado desaparecieron de la base de Torrejón unas sofisticadas minas antitanque.
¿Insinúas?
No insinúo nada, Montero, pero juguemos por un momento las hipótesis. ¿Te parece bien?
Adelante.
Si hemos de creer a los etarras, y algunos informes policiales lo corroboran, el comando estuvo vigilando al almirante durante más de un año. Y la excavación del túnel les ocupó casi un mes. Un mes de ruidos, quejas de los vecinos, olor a gas. Deberían haber saltado todas las alarmas, ¿no crees?
Está claro que fue un fracaso de las fuerzas del orden.
No era mi intención señalar culpables. Pero si llama la atención que esos etarras hicieran todo eso sin despertar sospechas ni de la policía ni de la Guardia Civil, lo que resulta inconcebible es que burlaran la seguridad de la embajada americana.
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Comencem fent un viatge en el temps. Avui dediquem a l'espai al cinema sobre els atemptats històrics i amb aquest fragment ens situem al 1973, quan ETA va fer l'atemptat contra i aquí va causar la mort l'almirall Carrero Blanco.
Exactament, sí, avui dedicarem aquest espai doncs, a atemptats històrics, atemptats que han fet forat, diguéssim, que han impactat moltíssim la societat en general, arreu del món. A propòsit una mica de l'atemptat que va patir la revista Charlie Hebdo a París. Com deia, certament aquest era un fragment de la pel·lícula d'una pel·lícula sobre l'atemptat que va patir Carrero Blanco. És una pel·lícula de l'any 70, l'atemptat és del 73, la pel·lícula és del 2011.
De fet va ser partida, diguéssim, va ser com una minissèrie d'aquestes
sí,
una pel·lícula passada en dos dies per televisió espanyola.
Per televisió. S'ha de dir que és molt digna, la pel·lícula està força bé. Bé, es diu l'assassinato de Carrero Blanco i aleshores, doncs, com ja hem sentit, era un fragment on podem veure que hi ha molts dubtes sobre l'autoria absoluta d'ETA. Estava tot tan ben fet, tan ben planificat, tan perfecte, que s'obrien moltes incògnites sobre una autoria absoluta i que no hi hagués intervingut algú amb molts més mitjans.
La iglesia de San Francisco de Borja está justo enfrente de la embajada americana. Si unos etarras frecuentaron la zona durante un año, mi opinión es que los servicios de seguridad americanos deberían haberlos detectado.
Lo mismo pienso yo.
Y en mi opinión, que unos terroristas excaven un túnel de 6 metros de longitud a tan solo 100 de la delegación diplomática americana, sin su conocimiento, es, como tú bien dices, inconcebible.
Pero
la idea de un plan conjunto de los Estados Unidos con un grupo marxista de la ETA para atentar contra el presidente del gobierno es no ya inconcebible, Sánchez. Es ridículo.
Te entiendo. No obstante, son conocidas las buenas relaciones del nacionalismo vasco con la CIA. Pero yo tampoco creo que hubiera colaboración.
¿Entonces tu hipótesis?
Que no fuera un plan conjunto. Que ETA no supiera que alguien les estaba ayudando. Que tuvieran un ángel de la guarda. Déjame que lleve este juego hasta el final. Los etarras robaron el explosivo, vigilaron al almirante, excavaron el túnel y su ángel de la guarda se ocupaba de que nada de todo esto llegara a oídos de la policía. ETA hace el trabajo sucio y si todo sale mal, carga con las culpas. Si sale bien, se apunta un tanto en su lucha contra el gobierno. Pero a nuestro ángel de la guarda le interesa que todo salga bien.
...42 anys fa ja des de 1973... ...i encara podríem dir... ...que hi ha molts interrogants sobre aquells fets... ...de l'atemptat contra Carrero Blanco...
...i potser els que passaran... ...perquè... ...hi ha hagut molts atemptats impactants... ...d'aquests de caire internacional... que continuen també sense resoldre's.
Després hi ha moltes hipòtesis, les de les conspiracions...
Totes les que vulguis. No?
I mai s'acaba de saber del tot?
No, hi ha moltes teories que circulen, sembla totes semblen versemblants, però cap s'acaba de dir que sigui l'autèntica. Per exemple, hi ha el magnicidi de Dallas, amb l'assassinat de John Kennedy, que han passat mig segle i continua encara... sense resoldre's. No se sap exactament. I també hi ha el cas més proper a nosaltres, perquè era Europa, que era l'assassinat d'Olof Palme, on doncs es va detenir un individu, però després el va deixar lliure perquè es va veure que no era l'assassí. Això va passar l'any 86. I tampoc s'ha sabut exactament què va passar quan Olof Palme sortia del cinema amb la seva dona. Un altre atemptat terrorista que va tenir ressò mundial va ser el que va tenir lloc a Múnich l'any 1972 durant la celebració dels Jocs Olímpics d'estiu, en què un equip de palestins de l'organització Setembre Negre van segrestar els atletes representants d'Israel i els van assassinar. L'any 2005, Steven Spielberg va fer-ne una pel·lícula que es deia Múnich.
Buenas tardes. Les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 8 o 9 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros.
Y estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre Negro.
Que los comandos amenazan a los rehenes con armas automáticas.
Se ha llegado a un acuerdo.
Y ahora los israelíes han desaparecido.
Numerosos agentes de seguridad.
Y algo que se interpone en los
Marxem a la massacre dels Jocs Olímpics d'estiu que es van celebrar a Múnich l'any 1972, que van crear una gran commoció internacional, perquè a més televisat, molta gent estava seguint, com és habitual, els Jocs Olímpics, per tant, el ressò, ja a l'època, va ser increïble.
Sí, normalment tots els atemptats aquests de caràcter polític cerquen el ressò internacional i la manera més impactant, el lloc més impactant, el moment més impactant, els mitjans que estiguin pendents en aquell moment de l'escenari que tu has previst que sigui el del crim, oi? La pel·lícula de Spielberg parla d'aquells fets, certament, i de la venjança israeliana que va portar a terme, però aleshores plantejava un problema a la pel·lícula, un dilema, un dilema que era si és coherent que un estat democràtic, com per exemple el cas d'Israel, que és contrari a la pena de mort, doncs executi persones.
Perquè, de fet, aquesta era la missió de la gent secret israelià.
Clar,
la venjança contra qui van ser els causants d'aquest acte terrorista.
Executar persones per raons ideològiques, i evidentment eren assassins, però executar persones i un estat democràtic planteja aquest dilema moral i ètic també.
Una pel·lícula que va tenir moltes nominacions, que al final no va acabar de ser guanyadora, però sí que està nominada a Oscars, Globus d'Or.
Però hi havia dos actors, un dels quals encara no era conegut i després internacionalment i després va fer molt conegut. Un era Eric Bana, que era l'Hèctor de la pel·lícula Troia, i Daniel Craig, que a partir d'aquell moment començaria a ser l'actual James Bond, Un altre atemptat de primera magnitud va ser el que es va produir l'11 de setembre, aquest el coneixem perquè l'hem vist moltes vegades,
i tant.
A la tele, el setembre del 2001, a Nova York, quan dos avions es van estavellar amb un quart d'hora de diferència contra les Torres Bessones i van causar doncs 3.000 morts i 6.000 ferits. Poca broma. La pel·lícula es diu World Trade Center, és d'Oliver Stone, i està protagonitzada per Nicolas Cage, i es basa en aquells fets.
Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center.
Estamos preparados para todo. Pero no para esto. No para algo de esta magnitud. No hay ningún plan. A ver, atentos. Hay que evacuar la torre. ¿Quién viene? Un paso al frente.
Voy yo, sargento.
Y yo.
Sargento.
De acuerdo.
Ara parlava amb Víctor que segurament tothom se'n recorda que estava fent l'11 de setembre del 2001, perquè va ser un dia sonadíssim, i a més a Catalunya dia festiu, tothom potser més pendent a vegades dels mitjans, pel carrer, del boca a boca, primer aquella incògnita de què ha passat al moment que s'estavellen els dos avions, fins que posteriorment es van desvetllant el cas.
Sí, jo també me'n recordo perfectament, era l'11 de setembre, i me'n recordo d'altres dates, això que dius, de moments impactants. Jo recordo, per exemple, la mort de John Lennon, l'assassinat de John Lennon, i jo escoltar per la ràdio, quan al matí estava afaitant, i vaig sentir que havien assassinat John Lennon, i aleshores posaven, tota l'estona anaven posant una de les seves cançons, i la cançó Com si tornéssim a començar, i aleshores, doncs, ostres, em va impactar i no m'he oblidat mai, eh? És
són moment, dates sí, d'aquestes que marquen, eh?
Sí, molt marcat. Bé, no sabríem dir si aquesta és, potser aquest és el temptat que ha impactat més a tots nosaltres dels que s'han produït. Certament ha impactat molt i l'hem vist piles de vegades per la tele repetit. El tema
I durant molts anys.
Sí, però jo crec que n'hi ha hagut un altre que encara el supera, potser perquè porta 50 anys d'avantatge, o molt de temps, que és l'assassinat de John Kennedy. Perquè aquest l'hem vist també amb imatges repetit a la ficció i a la realitat.
Les hipòtesis que parlàvem abans, sí, encara que es van recrear en el moment i que parlen de possibles assassins.
S'han fet algunes pel·lícules sobre el tema, algunes bastant dignes, la que feia Kevin Costner, JFK, una altra que es deia Acció Executiva, amb el Burt Lancaster, Ruby, amb Danny Aiello, que era sobre l'assassí del pretès assassí de Kennedy, d'en Harvey Oswald. En fi, una altra acció terrorista històrica va ser el segrest per part d'un grup islamista de l'avió 8969 d'Air France la nit de Nadal de l'any 1994. L'avió, que procedia de París, va arribar a Alger i allà el van segrestar amb la intenció de tornar-lo a França i cometre un atemptat. Hi ha una pel·lícula francesa de l'any 2010 que parla d'aquests fets i que es diu L'Assalt.
Un avión con destino a París está detenido ahora mismo en el aeropuerto de Argelia, secuestrado por un grupo de hombres armados.
No quiero dudas ni preguntas en vuestras cabezas cuando entréis en ese avión.
¡Levántate, vamos!
Ellos son guerreros, y cuando hacen algo, nunca negocian.
No quiero que vayas.
Vamos a buscarlos para traerlos aquí. Es nuestro trabajo.
Este secuestro no se parece a ninguno que hayamos visto antes. Creo que tratarán de estrellar el avión en París.
Esta operación no va a salir bien. Habrá bajas.
Si un colega es herido, si cae ante vosotros, continuad.
Afortunadament, els terroristes que van segrestar el vol 8969 d'Air France no va aconseguir acabar amb l'atemptat, acabar la seva idea i permetre una matança a París, però el que no es van poder evitar, ja ens ho avançava al final d'aquest tall, van ser algunes baixes.
Sí, els segrestadors eren del GIA, del grup islàmic armat, i van fer hostatges i en van matar tres com a mesura de pressió. Un era un vietnamita, un altre era un algerià i un francès. El seu pla era volar fins a París i allà fer una massacre a la Torre Eiffel. Però se'ls va acabar la benzina i aleshores van haver d'aterrar a Marsella i allà ja no els van deixar enlairar. Abans, però, hi va haver un enfrontament ferotge, tots els segrestadors van morir, però hi va haver 27 ferits.
Que, a més, va estar televisat, si no m'equivoco.
Sí, en aquell... Sí, senyora, clar, i tant, hi ha una expectació mundial. Sí, sí.
Com el cas de Charlie Hebdo i aquestes persecucions, sí. Em sembla recordar el de l'Air Force també va estar televisat.
I tant. Bé, tancarem l'espai d'avui escoltant una cançó la cançó de Crying Game, que pertany a una excel·lent pel·lícula, excel·lent, de Neil Jordan, que es diu Joc de Llàgrimes, amb Stephen Rea, Miranda Richardson i Forest Whitaker, sobre un soldat britànic segrestat per l'IRA. La cançó la canta Boy George.
Doncs, Víctor, ens acomiadem amb aquesta cançó i nosaltres hi tornem la setmana que ve.
A reveure.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.